La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio L'Escala.
Navega amb nosaltres.
Els dijous, a 9:15 del vespre, i els dissabtes a 16:00 PM, de cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine, a Ràdio L'Escala, estrena els dijous a 9:15 del vespre. Segon passi, els dissabtes a 16:00 PM.
A L'Escala, peix de L'Escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a L'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de L'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 2:15 PM i a la sintonia de Ràdio L'Escala obrim un dimecres més a l'Espai Alcaldia. En directe amb Víctor Puga, alcalde de l'Escala. Víctor, molt benvingut una setmana més.
Moltes gràcies, Abel. Molt bona tarda a tots i a totes.
I som en directe fins al punt de les dues i ens agradaria escoltar la vostra veu. Aquest és un programa, no ens cansem de recordar-ho, amb vocació de participació ciutadana. Hi ha cap pregunta, hi ha cap qüestió que us inquieti en l'àmbit local? Aquestes obres que es fan aquí, aquelles pintades que es fan allà, aquell problema que heu tingut amb el vostre veí, aquella activitat que considereu que s'hauria de fer més gran o que és excessiva, aquells sorolls en un horari intempestiu, de tot això em podeu compartir i ho podeu dir directament a l'alcalde. Cada dimecres en aquesta franja horària fins i serem fins a Setmana Santa. Després aparcarem el programa fins a passades les eleccions. Víctor, avui l'Ajuntament ha tingut una visita. O fem una cosa. Abans de parlar de cap tema concret, sí que tenia pensat allò citar-te o comentar-te que avui és un dia històric per a l'Ajuntament de l'Escala i per a qualsevol ajuntament d'aquest país. Avui som 3 d'abril. Avui fa just 40 anys era jornada electoral. Les primeres eleccions municipals des dels anys 30. Però van trigar molt a arribar a aquestes eleccions. Se'n parlava divendres passat en la conferència de Montserrat Tura, que es fixava molt, per exemple, en l'arrencada dels ajuntaments democràtics, una arrencada que no va ser fàcil, i entre altres coses deia el règim, el rei en concret, el rei Joan Carles I, li feia por. Deia, li feia por convocar les eleccions municipals, perquè encara recordava que el país havia canviat molt amb unes eleccions de la República, o les eleccions de l'any 31, que pràcticament van fer canviar el règim en aquell moment. I ara, arribada la democràcia als anys 70, no es van convocar eleccions municipals fins que ja s'havia aprovat la Constitució, fins que ja s'havien tornat a fer les eleccions legislatives, i van ser les últimes d'arribar. A dia d'avui és oportuno fins a quin punt fer la reflexió del poder, la força del municipalisme, Víctor?
Doncs és un dia sens dubte històric pels ajuntaments, pel país i en definitiva per la democràcia, i per tant avui som testimonis els que som el govern municipal i el conjunt dels regidors doncs, d'una herència, d'una feina feta per 40 anys de democràcia al nostre país i concretament a la nostra població. Fa 40 anys, la nostra població, jo la recordo poc, la recordo, tenia 7 anys.
Eren molt tendres,
ara, ara descomptava els anys que tinc. Tenia jo, en el meu cas, 7 anys, i per tant la percepció de l'evolució de tot aquesta, d'aquests 40 anys la tinc més difusa, segurament, que algú que, doncs, que en aquell moment doncs, ja era una persona jove o una persona d'una edat doncs, més madura, i segurament doncs, seria, ha sigut més conscient de tota aquesta evolució durant 40 anys, de com va canviar la nostra societat des del punt de vista social, cultural, econòmic i indubtablement polític. En el meu cas doncs, tinc, insisteixo, una visió més, segurament més parcial, però en definitiva és evident que aquest canvi s'ha produït i segurament doncs estem també segurament en un moment, en una mena de punt d'inflexió. Estem en un moment en què hi ha un cert esgotament d'aquest model democràtic tal i com l'hem conegut els darrers anys, i per tant ja s'apunten doncs, situacions, es concreten situacions en les que segurament aquest val la pena aprofundir democràticament en algunes situacions que sembla que el model actual no don cabuda. I ho deixo aquí, eh? Aquí hi ha moltes interpretacions segurament, però és veritat que el tema de la participació ciutadana, temes de diferents conflictes a nivell polític que estem vivint, tot plegat fa que tot aquest sistema segurament estigui doncs, a punt segurament d'una reformulació, probablement. Però en definitiva el canvi s'ha produït, i la feina que han fet doncs, aquí, no només tots els que han passat pels diferents ajuntaments, els que han tingut els càrrecs electes, sinó el conjunt de la societat, les entitats, el teixit associatiu, doncs, ha estat molt notable, i entre tots doncs, avui tenim un grau de benestar que 40 anys enrere segurament era inimaginable, i un progrés que també doncs, difícilment es podia intuir o albirar fa tan sols 4 dècades. Han passat relativament pocs anys i el canvi que s'ha produït ha sigut extraordinari.
Mm-hmm. Sense anar més lluny, hem més que doblat la població a l'Escala. En aquest cas, jo tenia aquí davant xifres allò per fer una mica de comparativa. No és la població, no és el cens total, és el cens electoral. Però si les últimes eleccions municipals el cens electoral era o ratllava els 6.500 electors, llavors aquell any, ara fa 40 anys, eren 2.827. Llavors l'Ajuntament tenia 11 regidors, ara en té 17. De les tres formacions polítiques que van concórrer en aquelles eleccions, a les d'aquest any no n'hi ha cap que s'hi torni a presentar. Excepte, podríem dir, el PSC, si agaféssim la candidatura de Progrés com a hereu del PSC, però com a tal, amb les mateixes sigles, no s'hi presenta. Hi havia també escalencs independents i independents de l'Escala. Va guanyar una candidatura independent, es va proclamar alcalde a Joan Pasqual, on Joan Lau, que era, com entranyablement era conegut, i amb un ajuntament encara s'havia de fer l'edifici nou. Suposo que de tot això se'n parlarà també a la presentació d'aquest dissabte amb el llibre d'en Pere Guanter.
Segur que se'n parlarà i en profunditat, perquè en Pere ha fet una feina extraordinària d'anàlisi d'aquests 40 anys, i no només de la situació política, sinó també de la població, i és un treball que s'impregna d'una feina feta allà amb diferents articles, diferents treballs i diferents publicacions que ha fet en Pere, per tant d'un coneixement ja previ que li permet tenir una perspectiva molt, molt ajustada d'aquests 40 anys de la nostra societat, de l'evolució del poble de l'Escala. Els partits, és veritat que en un període inicial doncs, no estaven consolidats i es van anar formant després, a partir dels primers anys de democràcia. Hi ha hagut una evolució que han anat agafant fortalesa els partits, i ara, doncs, ara ho apuntaves tu, també està en un moment en què els partits doncs, també trontollen les seves estructures, les seves... I apareixen doncs, aquests grups independents ara més que mai, després d'uns anys en què tot això havia estat molt... havia tingut molta, molta estabilitat. En definitiva, és una, jo crec que en el decurs del temps doncs, succeeixen coses i tot va mutant, però el que és indubtable és que la democràcia que tenim actualment és una democràcia molt, molt sòlida i que permet, doncs, en el nostre cas estem a tocar unes eleccions, presentar propostes diferents, projectes diferents, i que la gent les avaluï, i això en definitiva és el que és més important i el que permet doncs, el progrés d'una manera, doncs, podríem dir, justa, en tot cas democràticament. Vaja.
Una dada que confirma que estem en un moment de canvi, preparant documentació, material, ja pensant en les eleccions que venen, fèiem llistat i comparàvem candidatures, i de les candidatures que es van presentar ara fa 4 anys, d'un moment n'hi ha una i només una que sembla que es presentarà amb el mateix nom i encara no ha confirmat cap documentació, estic parlant del Partit Popular. La resta totes o han canviat de nom o han mutat cap a altres formacions. PSC serà candidatura de Progrés. Convergència i Unió serà Junts per l'Escala. Junts per Catalunya. La candidatura que es titulava Junts per l'Escala afiliada o agermanada amb Esquerra Republicana, ara serà Esquerra Republicana sense més ni més. El que havia estat Iniciativa per Catalunya serà En Comú l'Escala. I a més de les candidatures noves o noves formacions que es presentaran i no s'havien presentat mai com Alternativa per l'Escala, com Gent de l'Escala, com la CUP. Amb només 4 anys, mireu com ha canviat el panorama.
Sí, però insisteixo en que a vegades les propostes segurament no encaixen amb les estructures tan encorsetades dels partits. És lògic que hi hagi una oscil·lació, hi hagi aquesta petita mutuació, però vaja, no forma part d'una situació absolutament normal al nostre context. I parlaves abans, que no t'ho he comentat, parlaves de si és el moment del municipalisme. Jo crec que és evident que sí, i ho he comentat jo darrerament, en parlo molt d'això. Els municipis tenen un paper protagonista en l'evolució, en el progrés i en la cohesió social de la nostra societat i del nostre país. I això es veu evident. I és que allà on es governa realment, de veritat, són els municipis, on té la proximitat amb el ciutadà, on pots retre comptes d'una manera més directa. Tenim la capacitat econòmica per fer-ho i tenim els projectes per liderar aquest progrés. I la connexió, sempre dic, entre els diferents municipis, pobles i ciutats, doncs és el que empeny el país doncs, cap a aquest progrés, sens dubte. I doncs això doncs, jo crec que s'ha de poder dir.
Despatxem temes recents, temes de l'actualitat en un municipi, l'Escala, que creix i continua evolucionant. I una mostra n'és, per exemple, el trasllat que han comentat avui a l'informatiu, el trasllat de les oficines o les dependències de l'àrea de cultura i de patrimoni, que ja estan instal·lades i ben instal·lades a l'Alfolí de la Sal, alliberant l'espai que ocupaven des dels anys 90 aquí a Can Maset, de manera que permet esponjar l'àrea de serveis socials i permet cohesionar més tot allò vinculat amb la història, el patrimoni i la cultura a l'Alfolí de la Sal. Com ha anat aquest trasllat? Es treballarà millor des de l'Alfolí? Entenc que sí, però en tot cas, alcalde, com ho ponderem o comentem un tema així?
Segur que sí, a més el canvi ben motivat, evidentment, perquè l'Alfolí entra en funcionament, necessitem el personal i per tant jo crec que era lògic doncs, que allà amb molt bones condicions i amb un espai més que suficient s'hi puguin instal·lar tot l'equip de cultura, també joventut, perquè té un vincle, i també era necessari alliberar espai aquí perquè serveis socials doncs, treballaran en condicions molt i molt doncs, precàries, podríem dir-ho així, amb un espai relativament petit, amb 4 persones, amb els telèfons, amb tot això que comporta a nivell de la intimitat que necessites per fer depèn quina gestió. I aquest espai que hem alliberat doncs, s'ha ocupat ràpidament per serveis socials i ara jo crec que treballen en millors condicions i podran fer una millor atenció, i cultura doncs, té tot el sentit que la posem doncs, tot a l'Alfolí amb l'estructura que tenim. No és una estructura gran i és un espai, insisteixo, suficient, i és veritat, no es podem gestionar millor segurament l'espai cultural i el museu, l'Alfolí i la resta d'equipaments a partir d'aquest pla director cultural que ja preveu doncs, que l'ubicació dels serveis de cultura estiguin allà, i tot això doncs, jo crec que agafa sentit i ens permet també pensar en un projecte cultural més ric i que creixi.
Per cert, la resta de serveis que es mantenen encara a Can Maset, en aquest edifici on hi ha les instal·lacions de la ràdio, en poc temps, vol dir en pocs anys crec, també hauran de moure's, en la mesura que aquí hi ha d'anar la biblioteca, el nou centre bibliotecari, i la part vella de l'edifici s'ha d'enderrocar per refer-la de cap i de nou. Es van concretant una mica els terminis, en quin horitzó es treballa o està pensant l'Ajuntament?
Jo crec que és aviat per parlar d'horitzons. El que sí que podem dir és que tenim el projecte pràcticament tancat, i quan sigui tancat, doncs, òbviament s'explicarà. És un projecte que es va licitar, que es va adjudicar, que ha tingut un temps, un període, per treballar-ho, i que s'ha presentat o està a punt de presentar-se l'avantprojecte. És un projecte bàsic, l'avantprojecte en el projecte bàsic, ja molt ben detallat del que serà tot aquest edifici. Jo crec que és difícil qüestionar que aquest edifici mereix una reforma integral, i una reforma integral passa per, vosaltres el patiu, aquest edifici, passa per enderrocar-lo, perquè l'estructura doncs, no està en bones condicions, els espais doncs, no són funcionals a nivell de climatitzar tot aquest espai, i a nivell doncs, de treball doncs, genera moltes dificultats, i per tant, inevitablement, doncs, això s'havia d'abordar tard o d'hora. Si això ho fem doncs, a partir d'una subvenció que tenim per fer el projecte, i si ho fem els propers anys, a partir d'un finançament que és possible i que l'Ajuntament pot assumir avui en dia amb la situació econòmica que té, i a més, afegint-hi la possibilitat que hi hagi una biblioteca en molt bones condicions i un auditori, doncs, escolta'm, jo crec que tot això lliga perfectament en un espai doncs, de que separa l'Eixample del casc antic, un espai molt ben ubicat, amb unes vistes magnífiques, per tant, un molt bon lloc per fer tota aquesta activitat. I, en definitiva, doncs, això és el que segurament, amb tota seguretat, estic convençut que els propers anys es farà.
972-77-1000 és el telèfon de la ràdio. Hi ha cap qüestió, cap pregunta, cap queixa, cap felicitació, cap tema que us agradaria que comentéssim? Feu-nos-ho saber. 972-77-1000. Que voleu dir-nos-ho a través del WhatsApp? 627-40-53-99. Tot això ho expliquem a la primera setmana d'abril. Aquest dilluns hi ha hagut ple, sessió ordinària, que entenc que serà o haurà estat l'última de caràcter ordinari, si més no, d'aquest mandat.
És així, sí.
Sí? Pot haver-hi una sessió extraordinària de tancament o de coses pendents del mandat, però com a ordinari era l'últim ple. Entre d'altres punts, com ara un pas més, o la concreció d'un tràmit que ja era obert, la cessió de terrenys per a l'ampliació de l'àrea bàsica de salut, es feia l'aprovació definitiva d'aquesta cessió. Fet aquesta aprovació definitiva, entenc que es comença a clarificar el calendari també, o ara l'Ajuntament hem fet el que havíem de fer i hem d'esperar que Generalitat es posi les piles també?
Tot el que podíem fer l'Ajuntament, no ara amb aquesta cessió, sinó tot el que podíem fer aquests darrers anys, sent proactius, parlant amb el Servei Català de la Salut, amb la direcció del CAP, amb la direcció de la Fundació Salut d'Empordà, tot això ho hem fet l'Ajuntament i a més ho hem fet de la mà també de la Fundació del CAP, per tant hem anat plegats als serveis territorials de salut i hem fet aquesta proposta de cessió doncs, per ampliar el centre d'atenció primària perquè els professionals sanitaris puguin treballar en millors condicions i també l'usuari pugui rebre una millor atenció i tot això està fet i està tancat i està cedit i s'ha notificat. Em consta que s'ha notificat ja aquesta mateixa setmana a partir de l'aprovació definitiva. Per tant, ara estem en mans de la Generalitat. Sabem també que dins la llista de prioritats, que en aquest cas el cap de l'Escala està doncs, a dalt de tot, per tant, que tinguem pressupost, que la Generalitat tingui pressupost i hi hagi disponibilitat, doncs entenem que serà una de les primeres intervencions que farà, en aquest cas, el Departament de Salut. I jo crec que serà molt ben rebuda, no només per l'Escala, sinó per conjunt de pobles que tenen el centre, el CAP de referent, el conjunt de pobles de l'àrea bàsica de salut.
Però, en definitiva, també com el cas anterior, el cas anterior depèn de l'Ajuntament, en aquest cas depèn de Generalitat, també no hi ha concreció de si serà aquest any, l'any vinent o l'altre?
No, concreció no la tenim, però intuïm que això es podria desbloquejar perfectament doncs, amb un nou pressupost, i un nou pressupost veurem si el tindrem ara, veurem si convocarà la Generalitat d'eleccions per la tardor, si hi haurà un nou govern, però en qualsevol cas el país necessita aquest tipus d'inversions. Jo crec que les finances actualment de la Generalitat són millors que les que havia tingut anys enrere, ho estem veient en diferents departaments, per tant, tot això doncs, apunta en aquesta direcció, que ben aviat doncs, es podrà fer una intervenció i que serà aplaudida per tots.
Parlàvem fa uns minuts de cultura, incloem-hi dins aquest sac el patrimoni també, i per què no el patrimoni natural, i fa no massa setmanes, però ja fa una colla de dies, es va acabar una feina d'aquelles històriques, de recuperar el camí dels Termes i recuperar-ne el traçat que sigui passejable. Avui n'hem gravat la notícia que escoltareu en els informatius de demà, però em sembla que és de llei comentar una mica també el valor de fer obres d'aquestes. A nivell econòmic no és un muntant molt important, però fa que ajuntaments veïns es posin d'acord, perquè aquí hi ha intervingut tant l'Ajuntament de l'Escala com el de Tarruella, més la Diputació. Parlem d'aquesta obra, Víctor, i de la recuperació d'aquest camí dels Termes.
Sí, a vegades tot el que no es fa doncs, en l'àmbit urbà, podríem dir-ho així, queda una mica queda el desconeixement de la gent. I per això val la pena explicar-ho i val la pena convidar tothom a fer una passejada pel Camí dels Termes, que és extraordinari. Primer es va fer una intervenció anys enrere que s'ha anat mantenint amb els parets de pedra seca i assegurant el traçat i totes les herbes, doncs anar-ho podant i anar-ho treballant bé, un tram ja important. I ara el que ha fet en aquest cas la Diputació de Girona, finançat per l'obra social de la Caixa i en col·laboració amb l'Ajuntament de Torroella, com deies, i l'Ajuntament de l'Escala, és recuperar l'antic camí històric, l'antic camí que va fins a Cal Mongó, el Camí dels Termes que arriba fins a Cal Mongó, just en el traçat que hi ha a les sorreres de Can Català, que segurament molts escalencs i escalenques ho tenen ben present, que era un espai un abocador de residus, de runes. tot això s'ha netejat, ha sigut una intervenció d'uns 60.000 euros, crec que eren la quantitat. El camí s'ha recuperat el traçat inicial i s'ha, doncs, està treballant els propers anys. Jo crec que s'haurà de continuar treballant, doncs, assegurant aquestes parets tan maques de pedra seca, el plantant, fent plantacions autòctones i eliminant la flora exòtica, que també, doncs, en el projecte també ho preveia. Per tant, recuperant tot aquest camí, tot aquest entorn natural extraordinari, que segurament molts no el coneixen, però hi val la pena que hi passegin a peu o en bicicleta, perquè déu-n'hi-do el tram que és, i et trobes enmig d'un espai fantàstic, que no oblidem que és un espai que separa els dos termes, Torroella de l'Escala, però a més separa dos comarques, l'Alt i el Baix Empordà, i a més estem en ple parc natural del Montgrí, Les Medes i Baix Ter. Per tant, un enclau extraordinari del punt de vista natural i que té aquesta connotació també social ben coneguda pels escalencs.
Això s'ha executat, doncs, i aquí una invitació ben clara i ben diàfana per anar-hi a fer aquesta passejada en la recuperació del camí dels termes. 972-77-10-00. Esteu molt silenciosos avui, senyores i senyors que ens escolteu des de casa. Jo no m'ho crec que no hi hagi cap tema a comentar. O potser, alcalde, és que les queixes es canalitzen cada cop més a través d'una figura com és el síndic de Greuges, que dilluns presentava el seu informe anual, l'informe de 2018, i era aplaudit quasi unànimament per tots els regidors del ple. Parlem un cop més del síndic i del valor d'aquesta figura que, si no els fa, aviat farà 20 anys que es va crear en el municipi de l'Escala.
Doncs sí, les queixes es vehiculen, algunes a través del síndic i d'altres, com deia abans, som un municipi encara relativament petit i per tant la proximitat del regidor, l'alcalde, amb els veïns és molt gran i per tant és molt habitual que pel carrer aquestes queixes t'arribin i per tant les gestionis com pots. Per tant, aquí ens arriben per totes bandes, podríem dir. I el síndic és una d'elles, és una més institucional i és una del tot necessària. I parlava el síndic, doncs, que en aquests darrers anys ha atès 119, penso que eren 119 expedients, ha tramitat. Doncs això és una quantitat important, perquè més enllà d'això, doncs, en el dia a dia també el síndic també rep aquests inputs del conjunt de la població, que a més els trasllada l'informe més enllà dels expedients. Per tant, més enllà d'aquests expedients, alguns oberts i d'altres tancats, que són la feina clàssica del síndic, gestionar la queixa o defensar els drets del ciutadà enfront de l'administració davant d'una determinada actuació, doncs més enllà d'això, doncs, ell aporta, doncs, diferents consideracions i fent una especial atenció a la part de pressupostos participatius que ell ha liderat, d'acord amb conjuntament amb els tècnics i amb l'equip de govern, en aquest cas. I aquí, doncs, ell, jo veig que ho valorava molt i molt satisfactòriament i apuntava amb la línia que els propers anys, doncs, seria bo continuar en aquestes possibilitats, aquestes eines que articulem, que permeten a la gent, doncs, fer la seva proposta, parlar amb una votació i que finalment veure com la seva decisió, doncs es converteix en una realitat. Ho estem veient aquests dies amb diferents intervencions que encara arrosseguem dels darrers pressupostos participatius i ara ja tenim tancada aquesta i també s'executaran ben aviat. Per tant, la figura del síndic és fonamental, és un canal, doncs, que permet al ciutadà, doncs, gestionar una determinada situació que no ha trobat una solució, doncs, directament amb els regidors, amb el govern, amb l'Ajuntament, i per tant aquí, doncs, s'ha de valorar aquesta feina. A més, en Carles, com que coneix molt bé la casa, perquè aquest regidor, doncs, és capaç de ser també eficaç, ser insistent quan pertoca i donar la resposta a vegades, doncs, que toca, que a vegades potser no acaba d'agradar, però en qualsevol cas la seva figura passa per aquí, per fer aquesta criba també i fer aquesta gestió, doncs, que fa.
Ja ho crec. Entre les consideracions que fa, i perquè no sembli que tot són roses i flors, malgrat alguna opinió discordant a l'Ajuntament, doncs el síndic també pica una mica la cresta a l'Ajuntament dient, malgrat tot, no són prou àgils. Es continua trigant més del que caldria en contestar. Què ho fa? Per què no ens podem posar al dia o satisfer aquestes ànsies de la gent que presenta una instància, una queixa, algun requeriment i no se li contesta tan ràpid com el síndic creu que seria desitjable?
En conjunt, l'evolució que fa el síndic jo crec que és molt bona de l'Ajuntament, però és veritat això que dius, i per tant, escolta, ell també ho va explicar-ho, I una de les qüestions que ell posava sobre la taula era aquesta, de la resposta, doncs, que ha de ser més àgil, més diligent per part de l'Ajuntament en algunes situacions concretes. I això ho hem d'entomar doncs, amb molt de fair play, perquè és lògic que, doncs, que ell pugui fer aquest tipus de consideracions, que pugui fer aquest tipus de reclamacions, i això ens ha d'obligar, o ha d'obligar l'Ajuntament a treballar millor i ser més eficient, més eficaç amb les seves gestions i amb les seves respostes. Per tant, jo tot això també doncs ho entenc que forma part d'una situació normal d'una administració com la nostra, que té una estructura, malgrat el que pugui semblar en algunes àrees, doncs, prou petita, i que rep doncs, centenars o milers de gestions fa al cap de l'any. Per tant, que en alguna ocasió doncs, tot això no sigui doncs, prou fluid com podríem esperar, doncs, també doncs, és lògic. Però no per ser lògic, no ens ha de preocupar, ens ha de preocupar, ho vam dir-ho, i per tant intentar posar solució, perquè tothom ha de ser, té dret a ser test d'una manera, insisteixo, diligent, ràpida, i això és el que intentem.
Falten 5 minuts escassos per a les dues i ens ha arribat un missatge via WhatsApp que no podré llegir literalment, però sí que crec que interpretaré quin era el sentit de la trucada. És de la Rosa Pagès, la Tuti, diu... i fa referència a la piscina municipal, a l'aparcament i a la plaça de minusvàlids que hi havia pintada, que diu s'ha pintat de negre, i això em provoca molts de problemes perquè sovint, quan vaig a la piscina, trobo aquella plaça ocupada amb els maldecats que me suposa baixar i pujar del cotxe per accedir a la piscina. Es pot mirar el cas, si pot buscar solució, alcalde?
Doncs ara mateix prenc nota, i com que aquest dia estem pintant, doncs si s'ha de senyalitzar més bé, doncs, escolta'm, ho farem, només faltaria.
Uh-huh. Doncs, Rosa, en aquest sentit entenc que anava per aquí. I parlant de pintures i parlant de senyalitzacions al carrer o d'obres a la via, què s'hi està fent a la cantonada, o quina és l'actuació a la cantonada de l'Ave Maria amb l'Avinguda Girona, que entenc que s'eixampla una mica la vorera, però sembla com si s'estés fent pràcticament una excavació, o si ha de passar algun servei, pregunta que sortia aquest migdia també per aquí a la redacció.
No tinc constància que hi hagi cap servei afectat aquí, més enllà de la millora de la vorera i la millora de la seguretat i l'accessibilitat d'aquest espai.
En tot cas, ha de durar molts dies?
No, entenc que no. Que...
En la mesura que, com que és una cantonada molt transitada, sí, es fa travessar la gent aquí a l'Avinguda Girona cap a la plaça de les Escoles i han de fer la volta per travessar tres carrers per l'altra vorera, no? Si s'ha de fer, si ho han de fer bé. Si no, tan perillós com passar arran de tanca, que no és el més indicat.
No, aquest no seria més indicat.
Que no seria.
I jo crec que és fàcil travessar i no arriscar el físic passant arran de tanca i els cotxes. En principi, la vialitat, pel que fa als vehicles, no es veu afectada per aquesta intervenció, però certament la gent que camina, el vianant sí que ha de travessar, i per tant és una petita incomoditat que es veurà doncs, àmpliament compensada quan tot això estigui acabat per les properes setmanes.
Estan proliferant les zones d'aparcament express, no sé si és aquest el nom o no, a les zones d'aparcament de color vermell, el que es va establir en primer lloc per entendre'ns a Caixa, aquí a tocar de la ràdio, després els aparcaments de 20 minuts al carrer Enric Serra, aquests senyalitzats amb aquelles llumetes, i ara amb aquesta etapa de pintura doncs, se n'han establert altres, una d'elles la que veig més propera a l'Ave Maria mateix, a tocar dels semàfors. Senyals que és una idea que funciona a l'hora de generar mobilitat, entenc, no?
Molt, la veritat és que estem molt contents. Aquest compromís de l'Ave Maria a l'Avinguda Montgó, a la zona de Riells, el teníem, i el CAP doncs, també en van parlar, i sempre, aproximadament en aquesta època, el mes de març, abril de cada any, es fa el repàs de pintures, és a dir, una quantitat important dels darrers anys. Jo crec que hem millorat moltíssim pel que fa a la senyalització horitzontal, i en aquest cas, doncs, quan ha arribat el moment, doncs, com que ho teníem treballat, doncs, teníem identificats els espais, hem optat per fer aquest aparcament express o de rotació ràpida, que ha funcionat magníficament bé el pintor Massanet, que ha funcionat molt bé aquí incorporant tecnologia al carrer Enric Serra, que ha funcionat molt bé aquí a la Caixa i que la gent, doncs, jo crec que és molt respectuosa, perquè és evident que si parques en una zona que està de color vermell, doncs d'entrada et sents incòmode, com per deixar el cotxe allà tot el matí.
Es veu, segur, fas la gestió de seguida.
I t'atabales i marxes que pots. Entenc que és així i que no ha calgut una atenció especial de la policia local. I ara ho ha fet a l'Ave Maria, al CAP han sortit 15 places, aquí té una doble funció, perquè és l'únic espai en el que hi ha 40 minuts previstos, la resta són de 20 minuts tots, aquests 40 minuts, i és evident que és per donar servei, doncs, als usuaris del CAP i de la caserna de policia Mossos d'Esquadra.
Per tancar, excepte amb la broma, parlem sempre de l'aparcament de la Caixa, el que s'ha fet a l'Ave Maria s'ha fet perquè hi ha el BBVA.
T'accepto la broma, i escolta'm, finalment es defineix un espai tinguent en compte els guals, tinguent en compte els espais que hi ha i la situació, i en aquest cas, doncs, ha afectat el Ban Bilbao. Però és evident que el servei és per tot aquest espai de l'Alemanya.
Les dues. Víctor Puga, moltes gràcies. Fins la setmana vinent.
Moltes gràcies i bona tarda a tots.
Les dues. Molt bon dia.